I per què aquest show? Doncs perquè avui, entre d'altres, és el dia de Bob Marley. I la que escoltes és la de Bob Marley, la que porta per títol Is This Love. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Avui és el dia mundial de Bob Marley, 6 de febrer del 2023. També avui és el dia mundial de tolerància zero a la mutilació genital femenina. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Ja comencem setmana, dilluns 6 de febrer del 2023, són les 12:21 minuts, hores d'ara, per sobre dels 8 graus i mig a la ciutat de Lleida, tot i que les temperatures mínimes doncs han canviat, i han canviat força, i depenent del lloc i de l'alçada, curiosament, com ja ens van avisar, com ja ens va predir l'Armando Álvarez. Avui hem tingut una mínima, per exemple, d'uns 2 graus sota zero a la ciutat de Lleida, 1,3 sota zero a Balaguer, 3 sota zero a Mollerussa, 0,6 sota zero a Tàrrega, 2 sota zero a Cervera i Solsona, 4 sota zero a Tremp, 5 sota zero al Pont de Suert, però ull, 4,5 positius a Sort, 1 sota zero a Viella, 2,5 sota zero a la Seu d'Urgell i 10 sota zero a Baqueira i Portainé a les Cotes, 2.400. Per tant, les temperatures mínimes han pujat lleugerament. Comencem una setmana que a nivell meteorològic crec que ve divertida. Avui buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i demà amb l'Armando Álvarez el que farem és intentar predir el que passarà a curt i mig termini, eh? Però vaja, que de moment, a hores d'ara, estem a una temperatura superior a la de la setmana passada amb aquesta mateixa hora. El que fem tot seguit és marxar a parlar amb el Moisès Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliqui què és el que ens espera pel que queda de dia. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals d'ennuvolats al cel sense descartar algunes precipitacions, sobretot a zones del terç sud de la província i també al vessant nord del Pirineu, amb la cota de neu que estarà al Pirineu sobre uns 600 o 800 metres. Si parlem de les temperatures, pujaran a zones del sud i baixaran al Pirineu amb màximes de 14 graus a Lleida, de 13 a Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 12 graus a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a quedar vent de la component est. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem un dia de cels ennuvolats o coberts amb precipitacions a partir del matí, amb la cota de neu sobre uns 600 o 800 metres i amb unes temperatures que demà baixaran en general, amb màximes de 9 graus a Lleida, de 10 a Tàrrega, 12 a Balaguer. La màxima es quedarà sobre els 9 graus a la Seu d'Urgell i sobre els 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. De seguida ens informem, busquem la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors. Ja saps que amb ell parlem de coses d'advocats, però de coses d'advocats vol dir de moltíssimes coses on una advocada o un advocat et pot ajudar. I també no perdrem l'oportunitat de posar somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, camí cap a la una, doncs per començar bé la setmana. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula doncs resultats esportius del cap de setmana i notícies del món dels esports. 12:24 minuts, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Per cert, repetint la mateixa tònica que els darrers dies de la setmana passada, hores d'ara tenim la xarxa viària lleidatana sense cap mena d'incidència segons el Servei Català de Trànsit. Evidentment, això només aplica a les carreteres que la titularitat correspon a la Generalitat de Catalunya o d'àmbit nacional. Les que són àmbit local, de la Diputació o fins i tot dels diferents ajuntaments, doncs d'aquestes no hi ha informació, però vaja, que tot i les baixes temperatures s'ha repartit sal a molts punts de la geografia lleidatana i a més les màquines llevaneu doncs segueixen funcionant perfectament, amb el qual doncs almenys estem parlant de que la xarxa viària lleidatana està al dia. Tot i això, doncs hem de lamentar accidents, i aquest cap de setmana no ha estat diferent, per desgràcia. Tres persones van resultar ferides ahir diumenge, dos d'elles de gravetat, en un xoc a la C-14 al seu pas per Basella. Com a conseqüència de l'impacte, un dels vehicles implicats va acabar volcant. Segons el SEM, els ferits van ser evacuats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Per tant, s'ha de tenir molta cura, de veritat. No només a l'hivern, hivern, estiu, és igual. Quan sortim a la carretera, perquè ja ho veieu, que una distracció, que, escolta, en el fons, segons les xifres, són les grans causants dels accidents, ens poden arruïnar la vida, de veritat. O sigui, allò del ara hi soc, d'aquí un instant no, és així, és la realitat, és la crua realitat, per desgràcia. Però entre l'ara hi soc i després no, entremig hi ha tota una varietat de grisos en les que et pots fer molt mal. Et pots fer molt mal amb molts dies de recuperació, igual ja no et pots recuperar del tot, en fi, infinitat de coses, I pel camí, doncs, pensar en el tema de si anem més d'una persona al vehicle, doncs si un al final mor i l'altre no, si tenim fills, si no, si xoquem contra una altra persona, si és una família, si no. De veritat, que ho vaig dir la setmana passada i insisteixo que una de les principals causes d'accidents, no la única, però una de les principals, són les distraccions. I un element que distreu i molt el vehicle és el telèfon mòbil. De veritat, quan pugem al cotxe, deixem-lo en un lloc on no ens sigui fàcil agafar-lo. Si podem ficar-lo en silenci, millor, però així tot, que no sigui fàcil. Anirà pitant i com a molt el que farem és buscar un lloc segur on aturar-nos i mirar a veure què passa. Però que no ens sigui fàcil agafar-lo. De veritat, que ens estalviarem molts problemes. També t'explico que un home de 27 anys ha resultat ferit greu en un xoc entre dos turismes al carrer Múrcia de Lleida, al centre històric. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat amb una possible fractura de maluc a l'Hospital Arnau de Vilanova. El ferit ha quedat atrapat al seu vehicle i ha hagut de ser excarcerat pels bombers, que van enviar al lloc a tres dotacions. O sigui que ja a la ciutat també passen històries, Encara amb successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que havia assaltat cases a les comarques de Lleida, Tarragona i Osca. La policia catalana ha detingut 7 persones a Vilaseca, al Tarragonès, 5 homes i 2 dones d'entre 25 i 41 anys per 6 robatoris amb força en domicilis de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Pons, Mont-roig del Camp i Barbastre. Els arrestats residien en aquesta localitat del litoral tarragoní i es desplaçaven en cotxe a altres municipis per cometre els assalts. Durant l'escorcoll als dos domicilis dels detinguts se'ls van comitzar 13 quilos de marihuana envasada al buit, valorada en uns 27.000 euros, joies, rellotges, roba, prop de 2.200 euros en metàl·lic i bitllets en moneda estrangera. I aquesta és una de les grans notícies del cap de setmana. De fet, en parlarem als bocins d'història amb el Joan Ramon González, perquè ahir diumenge es va donar el tret de sortida oficial a l'any Josep Vallverdú amb un acte a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, ciutat natal de l'escriptor i de la que és fill predilecte. L'escriptor, que ha estat el gran protagonista, afortunadament, perquè estem parlant doncs, del seu centenari, i en aquest cas el protagonista el tenim viu, serè i assistint als actes, ha dit que aquest any per ell significa una nova renaixença.
Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova renaixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
L'acte ha comptat amb la projecció d'un fragment d'un documental sobre Vallverdú, una conversa amb l'autor i una lectura de fragments de la seva obra amb acompanyament musical. De fet, la comissària de l'any Vallverdú, la Carme Vidaluguet, ha explicat el perquè de la commemoració i quins són els objectius que pretenen assolir amb tots aquests actes.
L'objectiu de l'any és, sobretot, d'aprofitar aquesta commemoració per difondre en tota l'obra, perquè es mantingui viva en els catàlegs editorials, perquè els lectors se la facin seva i perquè la crítica se n'ocupi, que Josep Vallverdú no caigui en l'oblit de cara a les generacions futures. Ens cal també que l'obra l'agafin els traductors. De tot aquest enguany, n'hem de saber trobar el just equilibri perquè Josep Vallverdú sigui tan justament homenatjat com prou degudament conegut i llegit en tot l'àmbit de llengua catalana. I fins on arribin les traduccions, ens cal obrir Josep Vallverdú al món.
A banda de l'acte inaugural d'ahir diumenge, que va organitzar la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració de la Paeria de Lleida i de la Diputació, el juliol la Generalitat acollirà l'acte central de l'any, coincidint amb el mes en què l'escriptor farà els 100 anys. La cloenda se celebrarà al desembre a Balaguer, ciutat on resideix hores d'ara Josep Vallverdú. I acabem amb dues notícies, una d'àmbit sanitari. La unitat de mama de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha incorporat la tècnica de la micropigmentació del complex areola-mugró, l'última fase de les reconstruccions mamàries a pacients oncològiques. Actualment són 11 els hospitals catalans que ofereixen aquest procediment. El 2019 només l'Hospital Universitari de Bellvitge i el Consorci Sanitari de Terrassa feien aquesta intervenció. La micropigmentació és el procediment mitjançant el qual es crea amb pigments un dibuix de l'areola i es treballa la tècnica de 3D que produeix l'efecte òptic tridimensional de la projecció del mugró. Durant els primers 6 mesos de funcionament de la consulta s'han practicat 12 micropigmentacions. I acabem parlant de que l'article Por las riberas del Segre, Brindis en la colina del vino, de Carles Pascual, que ha estat publicat al diari El País, ha estat el triomfador del 33è Premi Periodístic Pica d'Estats que concedeix el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El que fem és parlar d'esports tot seguit, recordant-te que d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Mira com pràcticament cada dilluns estan amb nosaltres els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Joan Oro fent unes visites. Clar, la ràdio és petita i els hem hagut de fraccionar per grups, però aquí estan al costat del Sergi Tor, que a més el veig que els agrada la informació esportiva. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia i m'encanta tenir públic.
Oh, clar que sí.
A través del públic tan adolescent amb aquesta il·lusió i aquesta joventut.
Ja, però no s'ha aconseguit que parlin cap setmana encara.
Bé, home, perquè s'ho han de preparar, s'ho han d'estudiar, bueno. És a dir, no volen improvisar, per tant, doncs estan amb un escenari d'aprendre això... i de preparar doncs el que serà un podcast del Joan Oro, que suposo que l'escoltarem.
Tan maco que és improvisar, Sergi.
Bueno, també té una base, també.
Tota la vida que ho fem. Sergi Tor, Ángel Aviadero.
Aviadero, sí.
Nou entrenador de Lleida Esportiu.
Sí, des del divendres.
Ha arribat, com ha arribat, perquè, doncs, bueno, ja sabeu que l'actual se n'ha hagut d'anar a fer de segon del València, és una oferta que, evidentment, no podia dir que no, va marxar, arriba nou entrenador, no ha funcionat allò d'entrenador nou, victòria segura.
No, perquè hem empatat al minut 90, quan tot surt malament, tot surt malament, el Lleida estava aguantant l'empat davant de que ara és el líder de la categoria, i al minut 90, amb una falta que s'hagués pogut evitar, amb una pilota parada quan jugàvem amb 10, el València ens va guanyar una dos. Si refereixes a Ángel Viadero, et donaré la meva impressió personal, que per tant és totalment subjectiva. A mi em va agradar, em va convèncer el que va dir amb la sala de premsa, amb el seu diagnòstic d'on està el problema del Lleida, de que es trenque, i a més ho va dir perquè es trenque, és a dir, no perquè ens trenquem, no va dir perquè hi havia jugadors que feien a vegades esforços fins i tot gratuïts amb un intent d'agradar, i això provocava doncs fins i tot pressions equivocades que després es pagaven. Per tant, va fer un bon diagnòstic del partit, va moure bé l'equip, no va tocar absolutament res, per tant veiem que és un home en sentit comú, i ara Lleida ha de canviar de tendència. Tornem a estar en posició de descens, però estem a un punt de salvar-nos. Ja hem criticat prou, queden 3 mesos per acabar la temporada, i per tant doncs aquí ha d'haver-hi bones entrades al camp d'esports amb regal d'entrada. Sé que és populisme barat dir això, perquè s'han de pagar les factures, però Lleida ha de canviar el xip, ha de canviar el sistema, i ha de començar que juguem ara una temporada de 3 mesos amb l'objectiu de salvar la categoria.
Bé, el Força Lleida
de 12 a Melilla, va complir amb l'expedient, perquè van guanyar tots els de gran, no havia enfrontaments directes dels nou primers, i van guanyar doncs els nou primers, que evidentment
tant,
doncs, estan ja
tant,
molt
diferenciats. De guanyar, eh?
Sí.
La M femení va caure.
Perdre, segona derrota, eh?
Sí.
Curiosament, se va perdre a casa davant del Rayo Vallecano 0-1 el passat dimecres, i ahir a Bilbao 1-0. Bé, de la M també, doncs, és que estàvem molt bé.
Bueno,
és que
no,
estem,
no,
és que estem a un punt
de... un any excepcional.
Clar, la salvació ja és un any molt bo, està ara ben encarada, però és que estàvem tocant fins i tot disputar les eliminatòries per pujar a la primera divisió, a la primera divisió del futbol femení.
Gràcies, Sergi. A partir de 2:15 en parlem a fons a la nostra tertúlia a la radiografia.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat.
Liquidación total en Rinascimento. Después de 40 años ofreciendo la excelencia en decoración a nuestros clientes, ahora toca ser los mejores en precios. Rinascimento, mobiliario y decoración, finaliza su andadura dando las gracias. Rinascimento, Germanetas 14, 973-27-1213.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 28 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem amb el nostre advocat. Ja saps que està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que ens arriba des de Q2 Consultors, que els tens a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Aquí a Lleida, al carrer Passeig de Ronda, número 57. Els trobes a internet, q2consultors.com. I, escolta, un telèfon, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18 per, escolta, per el que necessitis. Tu truca, exposa el que necessites i ells t'assessoraran de manera personalitzada, que jo crec que això és el que més busquem la societat en general. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Ricard.
Vas esquivant refredats?
Sí, de moment sí.
Veus?
Déu-n'hi-do.
Bueno, escolta, avui anem a parlar d'un tema que és veritat que molts cops, quan ens sentim agreujats per alguna situació, però escolta, hem de demanar una indemnització, que m'indemnitzin. Les indemnitzacions, els danys i perjudicis, aquestes històries, això ho sentim molt sovint, però jo suposo que a l'hora de quantificar-ho ja deu haver algunes taules o algunes normes, però més d'un mal de cap deu de portar, eh?
Sí, jo crec que d'entrada hi ha algun que altre malentès. El primer malentès és a vegades dius, no, és que no puc reclamar res, i sí que pots reclamar alguna cosa. O la segona vessant, l'altre extrem és que penses que pots reclamar moltíssim i realment hi ha uns criteris que estan establerts, no? Uh-huh. I parlem d'anys i perjudicis davant de qualsevol situació. Situacions, algunes potser més clàssiques, un accident de tràfic, un accident laboral, o senzillament pues, que el meu vol no surt i tinc que aturar-me un dos dies a l'aeroport, o situacions de relacions contractuals. Jo pacto en que m'han de construir la casa, m'han d'entregar les claus el dia 1 de febrer i resulta que passen 6 mesos i encara no m'han entregat les claus. És a dir, podem trobar-nos situacions molt, molt, molt diferents, no? Aleshores, cal veure quins conceptes ens poden indemnitzar o quines coses i el quan, no? I aleshores podem distingir una mica en teoria d'aquells danys materials, dels danys corporals i fins i tot d'allò que a vegades hem escoltat de danys morals, no? Els danys materials són aquell dany que a mi se'n cause i a més, en el seu cas, el lucro cessant, és a dir, el que jo deixo d'ingressar. És a dir, si a mi em donen un cop al cotxe, jo tinc dret a que se'm repari, val? O sigui, indemnitzar al cap i a la fi vol dir deixar indemne, deixar-ho com estava abans, val? Sí. Que se'm repari, i si resulta que el meu cotxe és un taxi i no puc treballar, doncs, a més, que aquells guanys que no he ingressat, pues que també s'indemnitzen, no? Quan és un taxi, un vehicle industrial. Una altra qüestió és que aquí el debat pot ser de que jo tinc un cotxe molt, 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 molt vell, val? I aleshores, clar, allò sigui antieconòmic, no? O sigui, que tindríem que veure quan la reparació ha de deixar-me jo com a nou o quan senzillament el que se m'ha de donar és el seu equivalent, és a dir, se m'ha de donar el valor real. Aquest és un punt de conflicte que tot sovint...
Home, aquest jo l'he escoltat més d'una vegada amb un accident. Tu tens un vehicle que potser té 15 anys, però que segons l'estat doncs això ja és una antiqualla i, escolta, donem el seu valor venal o el seu valor no sé què.
Sí,
dius, escolti, que jo el meu cotxe el tenia cuidat i funcionava perfecte, amb el que m'estàs donant jo no ho veia enlloc. Hi ha conflicte amb això.
Correcte, el valor venal seria... A l'altre cantó de la balança hi hauria qui diu que si me fan una reparació sencera, jo m'estic enriquint. Però el tema seria molt discutible, no? Perquè al cap i a la fi, si tenim un armari i el que se'ns trenca és una porta, la resta de l'armari no la canvien, ens canvien la porta. Dius, la porta sí que la tinc nova, sí, però el reste... És un tema a discutir.
Sí, sí.
En quant als danys corporals, estem parlant de dies de baixa, estem parlant de seqüeles, estem parlant de d'invalidesa, estem parlant de moltes coses. Lo cert és que aquí sí que tenim una guia que és la guia que regeix per accidents de tràfic. Aquesta guia d'accidents de tràfic, la llei diu que regeix per accidents de tràfic, també per imprudències mèdiques, però a la pràctica l'utilitzem per quasi bé tot. Val? No és que sigui obligatori, però la pràctica te dic que és l'element de referència, no? A part evidentment d'aquestes qüestions, pues hi haria les despeses hospitalàries, rehabilitació i tal, no? Aleshores, aquí el baremo és bastant orientatiu, potser no hi és tot, i moltes vegades el problema és la causalitat. És a dir, quan jo tinc un accident de cotxe, resulta que ja tenia una patologia prèvia, que se m'ha agreujat una artrosi prèvia o alguna cosa. Aquesta és una qüestió que pot sorgir. O el tema de, també pot sorgir a l'hora de valorar quin correspon, el que se'n diu la concurrència de culpes. Resulta que anava al cotxe, he tingut un accident per culpa de l'altre, però jo no portava el cinturó de seguretat. O anava en la moto i no portava el casc. Aleshores, caldrà veure quina és la lesió i quin grau de responsabilitat tenen cadascú,
clar,
no?
Clar.
I després ja hi hauria per acabar els danys morals, aquells que afecten a l'honor, a la reputació, a la imatge, a l'estima social, i que suposen un patiment de caràcter psíquic. El que he dit abans, que resulta que no puc fruir d'unes vacances perquè m'he quedat bloquejat allí uns quants dies, que surto amb una notícia de la ràdio d'un diari incorrecte en què s'equivoquen de la meva foto i la fiquen sota d'un article d'un criminal.
Això és problema d'imatge, o sigui,
la meva imatge,
honor, imatge,
correcte,
tot això, no?
O incloure's, per exemple, una altra cosa que és freqüent, amb un registre de morosos que no hi tindria que ser. Aleshores, aquí ja és una cosa molt més opinable, és a dir, quina és la quantia del dany i perjudici, dependrà de la difusió. Si aquell mitjà de comunicació ven 100 diaris, pues jo tindré un perjudici equivalent al 100 diaris. Clar, si em ven 3 milions de diaris a tot el món, clar, la meva imatge reputacional patís més. Per tant, cal veure que es poden reclamar. Evidentment, la prova de l'existència d'any i perjudici, excepte alguns casos minoritaris, l'he de provar jo, l'he de acreditar això. Hi ha hagut això i m'ha produït aquest dany. Aleshores, una vegada acreditada, també cal dir, perquè la gent ho sàpiga, que a vegades pense que acudint a una via o acudint a una altra cobraré més o menys. No, en principi no ha de ser així.
Sí, està bastant estipulat, per entendre'ns.
Correcte, és a dir, que acudisca a la via penal o a la via civil o a la via administrativa, en principi, a veure, perquè ens entenguem, el cotxe xafat, la seva reparació val el que val. O sigui, no pot valdre dos vegades aquí i aquí una vegada i mitja solament. Uh-huh. Per tant, diguem-ne que amb això seria un altre d'aquestes errors que a vegades incorrim de carrer, funcionaria tot arreu. Per tant, no hi ha una via privilegiada més que una altra. I amb això bàsicament tot.
Déu-n'hi-do. De totes maneres, com que ja veieu que no és un tema matemàtic, allò dos i dos són quatre, és preferible, doncs, consultar a la teva advocada o advocat de confiança, les situacions, què fa i què no fa, a què tinc dret o a què no tinc dret, o com reclamo o què reclamo, perquè de veritat, vull dir, de vegades ens pensem que no i és que sí, i de vegades volem i no ens pertoca. Per tant, sempre és millor. El Josep Lluís Gómez i tot el seu equip et rebran, doncs, de manera totalment personalitzada al 973-28-28-18, que és la manera de posar-te en contacte amb ells, des de Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Clàssics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps, hi posem somriures a les cares de la gent. Dilluns, començant la setmana, l'encarregat és ell. És que és ell. És que no pot ser un altre. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què? Comencem setmana i mes, Joel? Bueno, l'hem començat ja fa dies, però estem al febrer, Encara podem dir lo de bon any?
Sí, encara, sí, per cert, bon, dir, any, no? Bon any, Ricard, bon any.
Bon any. Bon Nadal ja. Bon Nadal no, Bon any, mira.
Bon Nadal no. Lo que passa és que també, si vols, si ja ets així, pots reiniciar el santoral, és a dir, explicar el santoral allí... Feliç Santa Àgueda, feliç no sé què. Però bueno, ja és massa, això.
Mira, si... La veritat és que revisar el santoral diari descobriràs uns noms increïbles.
Ah, pensava que m'anaves a dir alguna cosa com revisar el santoral fa que redueix la mortalitat un 12%.
No, perquè mira, si no ho faríem. Però...
Home, però ja...
Ha molts, és veritat, ara que ho dius, hi ha molts consells per internet que et diuen... Haz esto y gana 20 minutos de vida.
Sí. Subir y bajar las escaleras reduce un 15% el riesgo de mortalidad.
No, pero escolta, t'ho dic com a exercici de curiositat. Tu agafa uns quants dies i mira el santoral de cada dia, però mira'ls tots, tots, No el principal o els dos principals de noms. No, mira'ls tots i veuràs.
Jo, Ricard, és que he decidit ja no felicitar més els sants perquè estic fart d'aquesta... Perquè estic fart de la tirania de felicitar els sants més comuns.
A veure.
Tots tenim dret. Ricard, tenim dret a que et felicitin el sant a tu també. Sí. Tenim dret que me felicitin a mi el sant. I tenim dret que ens felicitin el sant a tots. Vale? Llavors, això de... Vinga, per Sant Joan felicitem, per Sant Jordi i tot, s'ha acabat. Jo ja no felicito.
Perdona, doncs comença-ho d'aquí dos dies. Perquè demà, saps quin sant és demà?
Sorprèn-me.
Home, Ricardo Rey.
Ricardo Rey, home. Veus? Pues mira, jo no ho sabia.
Home,
pues jo no ho sabia. Doncs, no t'hagués felicitat.
Ja, per això t'ho dic, a veure si aquest any.
Aquest any sí, com diuen al Barça, aquest any sí.
Mira, si vols, t'ho dic, perquè avui és San Pablo, Miki i compañeros. Avui, 6 de febrer. Santa Dorotea de Capadocia. San Alfonso María Fusco. San Amando de El Non. San Ángel de Furcio.
No explican otros nombres.
San Antoliano Mártir. San Brinolfo Algostzón.
Si no ho saps ni llegir.
No, ja ho sé, perquè és que surt a la pantalla amb lletra petita i jo tinc una edat. San Guarino de Palestrina. San Mateo, San Mateo Correa, San Melis, San Silvano, obispo, San Bedasto, amb B baixa, Santa Rénula.
Però, Ricard, para un moment...
Espera, que me'n falta un. Beato Francisco Spinelli. Però tu penses que tens una filla i li dius Santa Rénula? Rénula, vine cap aquí, sisplau.
Rénula, nom de malaltia. Rénula. Que tingui... M'ha sortit una rénula que l'esquena que no pinte bé,
Va, que quedem fatal, que si ens escolta una rénula quedarem fatal.
Escolta, si ens escolta una rénula, la invitem al programa.
Va, això també.
Això està claríssim.
Escolta, el santoral seria una bona manera de trencar el gel. O sigui, quan tu estàs allí en un local, no? Mires el santoral del dia i dius, saps que existeix un nom que es diu rénula? Que estrany,
espera, Ricard,
no? I llavors imagina't que la noia et diu, em dic rènula. Malament.
Però per què no ho fas millor? Deixa'm-ho lligar millor.
A veure, va. Tu,
per què no,
com
per
ho faries?
No li dius, perdona, et dius rèmula?
No, rèmula no, rènula.
Ah, rènula, vale. I pots dir, perdona, et dius rènula? I si te diu, no, perquè... Ah, sí, com que t'he vist que ets com una santa, Dic, pensava que avui...
Oh, però tu ets un mestre. Tu ets un mestre.
Claro, claro.
Ets un mestre. Tu has hagut de conèixer molta gent als locals d'oci nocturn.
Són anys de pràctica, Ricard.
M'agradaria veure't quan eres jove, perquè ara ja ets gran, ja no...
Sí, ara ja estic caducat.
Ja quan eres jove m'agradaria veure't. Bueno, escolta, i de quina altra manera podem trencar el gel?
Pues mira, tu pots entrar a un bar i dir-li, escolta, tu sabies que la bombilla més duradera i més vella del món segueix funcionant després de 110 anys?
És veritat, ho sé.
Vale? I a mi és una història que m'agrada molt explicar, aquesta, perquè, com tothom sap, pues la bombilla la fa Thomas Edison i és curiós perquè Thomas Edison va provar unes 1.000 vegades fer la llum, aproximadament. I no hi havia manera de que li sortís. Vale? I jo sempre fico el mateix exemple, perquè dic, hosti, una persona que ho va provar 997 vegades crear una llum i que al final el producte sigui tan bo que avui en dia encara segueix encesa, a vegades potser vol dir que hem d'intentar les coses fins que arribem a un cert punt.
Sí.
Saps el que vull dir?
No, la veritat, déu-n'hi-do, la quantitat de vegades.
Va provar més de 997 vegades i quan va donar amb la tecla, fins i tot avui en dia està encesa, que de fet està en un parc de bombers dels Estats Units.
Sí.
I encara dura, però que com a exemple està molt bé. De dir, hòstia, a vegades les coses intentant-les i no... Moltes vegades a la mínima, no?, caiem i diem, bueno, ja està, això no em surt. I
no, és veritat, és una bombeta gran, amb el filament molt gruixut, i fa poca llum, perquè la potència que li posen és baixa, però és veritat que segueix funcionant, allà està. I la veritat és que com a història de ser persistent em sembla força acertada. Però vaja, anem a parlar de notícies.
Vinga, anem a parlar de notícies, que diu que policia arresta al novio en plena boda por no pagar pensión alimenticia. Obro cometes, adoro los finales felices. Tanco cometes.
Ah, però vale? A otra mujer, o sigui, no?
Exacte, o sigui, segones bodes, un senyor se case i de sobte apareix enmig, ja hi ha el vídeo i tot, i enmig de la boda apareix la policia i el deté perquè feia temps que no pagava la pensió alimentícia dels seus altres fills.
I no es podien esperar al final de la cerimònia, almenys?
Pues, hosti, això és un debat superinteressant, però com a mínim... Home...
No es donarà la fuga, que s'està casant.
Precisament, jo, si fos ell, també li agrairia a la policia, això, saps?
Home, és que...
De la que m'ha salvat.
Ah, clar, què vols dir? Que no es va acabar casant, de moment?
Claro, no, enmig de la cerimònia no va entrar la policia. Policia! I no es va casar, i llavors el van emportar i el van ficar al calabozo per no, al parterillo per no pagar la pensió. Vale? Sí que... Bueno, una història més d'aquestes curioses, de dir, home, això és com tot, no? Si no has acabat un llibre, no te'n comencis un altre.
Sí.
Pues, home, si per almenys paga els crios que havies tingut abans, que
totalment,
són també...
Totalment d'acord.
En fi, la setmana passada vam estar parlant de gent que deixa la seva feina per fer-se OnlyFans.
Sí.
I et vaig dir, hòstia, n'hi ha molts de casos que he vist per internet. I tu em vas dir, sí, però també n'hi ha molts que no.
No, jo te vaig dir, és que només veus els que els hi ha funcionat, però la immensa majoria no els hi funciona.
Correcte, però llavors ara, jo el que volia era ficar com a mínim una notícia a la setmana de gent que ha deixat la seva feina per OnlyFans.
Ah.
Vale? I llavors m'he trobat una altra que diu, professora renuncia tras ser descubierta en OnlyFans por sus alumnos. Clar, llavors, jo t'explico. Aquí hi ha una mica de dilema, perquè és com... Vale, què feien els nens mirant l'OnlyFans?
Però que aquesta ja me la vas explicar.
No, però és que n'hi ha un... És que és un altre igual.
Ah, és un altre igual.
És un altre igual.
I també ha hagut de renunciar?
Clar, el que me dóna a entendre... A mi el que me dóna a entendre és... Quantes professores hi ha que estan fent servir OnlyFans i per què no estan treballant on jo estic treballant? O sigui, és una cosa de dir, què està passant aquí?
Clar.
Saps? I és una altra d'aquestes... Llavors, què vol dir? Que els professors, que els pares ho sabien i per això activen OnlyFans? Què vol dir? Però és que cada vegada hi ha més de professors i de gent que s'està fent OnlyFans per sí, treballar, sí, i cada setmana sí. N'hi trobo una.
Bueno,
deixem-ho aquí com a tal. Anem a la notícia més normal de totes, lo que podria, una secció que podríem dir el que pot passar a Àfrica perfectament, i és que diu que hombre de 97 anys se casa con su novia de 30 con el apoyo de su familia. Obro cometes. La edad es solo un número.
Sí.
Pues si es solo un número, tú los tens tots. ¿Sabes lo que, vull dir?
O sigui, no hi ha fotos, no? No sé si la nòvia anava molt contenta. O sí.
No, hi ha fotos. Sí, hi ha fotos, sí. I la nòvia, però, també t'he de dir una cosa, Ricard. Aquí me penso que tots enganyen, perquè la nòvia no sembla que tingui 30 anys, eh? A no ser que en aquell poblat de l'Àfrica l'esperança de vida sigui de 32, no sembla que tingui 30 anys, perquè està bastant fet a pols.
A veure com parlem, eh?
No! Jo te dic lo que veig.
Vale.
Vale, i llavors, el senyor tal, un senyor que ve d'una aldea que es diu Eldoret, de Kènia, encontró el nuevo amor y llavors s'ha casat amb aquesta noia que té 30 anys. ¿Vale? Sembla que s'estimen, sembla que els hi agrada, i la gent, pues, per internet, igual, l'edat és solo un número...
Ah, sí, bueno, això només ho diu la gent quan... O sigui, només ho diuen la gent que tenim anys, i llavors, no, que això és un número, escolta. Los 50 són los nuevos 30, i ja està.
Ai, quina ràbia, Ricard, me fa això.
Sí, hi ha gent que porta dos dècades tenint 30 anys. Sí, clar, perquè fa 20 anys els 30 eren els 30. Al cap de 10 anys els 40 eren els 30, però ara són els 50 els que són els 30. Amb la qual cosa, escolta, i quants anys té? 30? 30? No cal pensar més?
Sí, és com de dir, bueno, ja està bé, no? Ja n'hi ha prou. I assimileu que potser tampoc està tan mal anar fent anys i donar-te compte de que guanyes unes coses, perds unes altres, no?
Mira, he trobat per internet, ara mirant ràpid, un TikToker de 19 anys le pide matrimonio a su novia de 76 y genera todo tipo de comentarios en TikTok. Venga, tothom a opinar.
No sé si la vaig explicar o la tenia guardada per explicar.
Ah, vale, bueno, pues mira, ja t'ho he dit.
Però és igual, ja està bé. Però és que crec que... No sé si la vaig explicar ja. No, és que està de moda, això. Està de moda, no sé. Està de moda, Ricard.
No sé.
Canviant una mica de registre, a veure què et sembla tu això. Diu, a mi m'ha agradat molt aquesta, eh? Això ha passat a Canàries. Diu, acomiaden un treballador que es trucava a ell mateix per evitar atendre els clients.
Ah, sí, la vaig llegir. Aquesta és boníssima. Llavors, o sigui, tenia dos telèfons, es trucava i estava sempre comunicant tot el matí. I llavors no podia trucar
a
ningú.
És que... A veure...
Spain is different, Joel, és així.
O sigui... però és que no t'ho perdis. A veure com t'explico això. Diu, s'havia fet més de 190 trucades mentre treballava i explicava que s'estava autotrucant perquè el seu estat a l'aplicació de l'empresa aparegués com a ocupat. Però també t'he de dir una cosa. No és més fàcil agafar les trucades que no trucar-te tu mateix 190 vegades.
Sí, a veure què t'expliques la quarta vegada que et truques a tu mateix.
No, però més que això és per dir, quin avorriment estar a la feina i trucar-te 190 vegades a tu mateix.
És tremendo. Vull dir,
que potser te surt més a compte agafar les trucades perquè no t'avorriràs tant. Dius, no, menys que estic llegint un llibre o mirant una sèrie o algo. Dius, vale, però autotrucar-te...
Tremendo. No? Va, que estem a la una. Digue'm, tens acudit bo? Acudit bo, eh?
Sí, tots són bons. Els meus. Sí. Diu, oye, se me nota el gym? Diu, gym significa alopecia? Diu, no. Diu, pues entonces no.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Demà felicita'm, eh?
Yeah. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un 6 de febrero, una fecha que ya va a quedar marcada por ese terremoto que ha tenido lugar en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, un terremoto que deja al menos 1.400 fallecidos, más de 6.000 heridos y un panorama desolador. Son unas cifras que además van a ir incrementándose en las próximas horas porque son muchísimas las poblaciones, las ciudades afectadas, los edificios que se han derrumbado y hay muchísima gente atrapada bajo los escombros. Pues enseguida vamos a estar en una de las ciudades más afectadas, en Alepo, la ciudad siria devastada por 12 años de guerra y que ahora ha sufrido este otro durísimo golpe. Mientras aquí en nuestro país el gobierno de coalición trata de minimizar las réplicas de su propio terremoto político. La ley del solo sí es sí cumple 4 meses desde su entrada en vigor. Ya van más de 400 agresores sexuales o abusadores beneficiados por la aplicación de la nueva ley. Es un goteo incesante que está erosionando electoralmente al gobierno y por extensión a la marca PSOE. Y esto a 5 meses escasos de unas elecciones autonómicas y municipales es un lastre muy peligroso. Desde el principio, esta ley tenía y tiene un enorme agujero. La intención de Unidas Podemos era endurecer el castigo por acoso y abuso sexual, poniendo como centro el consentimiento de la víctima. Con la nueva ley, cualquier relación tiene que contar explícitamente con el sí de la víctima sin dar lugar a dudas. Si no existe ese solo sí es sí, de forma clara, se puede incurrir en un delito. Pues con esta premisa, para endurecer el abuso, se metió en el mismo saco que la agresión sexual, que eran 2 tipos penales diferentes. Al integrar en uno ambos delitos, las penas también se modificaron y se volvieron a graduar. Y ha pasado que con el cambio, muchos sentenciados por agresión sexual han visto la posibilidad de revisar la condena para que se les aplique esta nueva ley del solo sí es sí. En esa revisión, los jueces tienen que aplicar la legislación más favorable al reo. Y el efecto ha sido que muchos de los que han recurrido han visto reducida su pena y en algunos casos incluso han sido excarcelados porque el delito que cometieron ahora está menos castigado. La ley puede haber endurecido el abuso o el acoso, sí, pero también está provocando las excarcelaciones que estamos viendo en estos últimos 4 meses. Es un fallo del legislador y un coladero, pero lo más llamativo es ver cómo Unidas Podemos se han puesto una venda y cómo en el PSOE otra, que se les ha caído a base de reducciones de pena de agresores sexuales. Tanto que hoy los socialistas han registrado una proposición de ley que propone volver a los supuestos y las penas anteriores a la entrada en vigor de esta conocida como ley del solo sí es sí. Es decir, se ha dado un gigantesco rodeo de 4 meses y más de 400 rebajas de pena. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Unidas Podemos? ¿Votarán a favor de cambiar una ley que, según defienden, es impecable? ¿Y dónde queda la unidad del gobierno de coalición cuando uno de los socios tiene que presentar en solitario una propuesta para corregir al otro? ¿Qué pasará si al final el Partido Popular vota con el PSOE a favor de enmendar este error de Podemos? Que nadie se ponga nervioso porque, por muy surrealista que parezca la situación política, pues aquí no va a pasar nada hasta las elecciones. Pues hay otras cosas, otros asuntos que están pasando y que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas de la justicia y seguimos con ella. Más de 80.000 actuaciones judiciales se han suspendido por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que afecta a toda España. En el inicio de la tercera semana de paros, los secretarios de Justicia exigen que el Gobierno aplique el acuerdo alcanzado hace casi un año sobre aumento de funciones y también retribuciones. El sueldo, vaya. Estamos ante los 2 últimos días del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará la norma por la que se levanta levanta la obligación de su uso en metro, trenes o autobuses. Previsiblemente empezará a aplicarse a partir del miércoles. Y la infanta Sofía seguirá los mismos pasos que su hermana, la princesa de Asturias, y cursará bachillerato en Gales. A partir de agosto se incorporará al internado inglés en el que la princesa Leonor lleva casi 2 años estudiando ya. Y el arzobispo de Homs en Siria ha pedido sensibilidad a la comunidad internacional para ayudar a las víctimas del terremoto que ha afectado a la frontera entre el país y Turquía. Monseñor Jan Abdo Arbach, que también es el responsable de Caritas Siria, espera que este terrible suceso abra el corazón de los líderes mundiales para que ayuden a Siria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester City acusado de dopaje financiero.
Noticia de alcance en el fútbol inglés. La Premier investiga al Manchester City por irregularidades en sus cuentas y se enfrenta a graves sanciones. Arancha Rodríguez.
El Manchester City ha sido acusado por la Premier de haber cometido más de 100 irregularidades financieras en sus cuentas. Entre otras cosas, se pone en duda la información proporcionada sobre los ingresos del club, patrocinios o sobre el sueldo del entrenador y jugadores. Además, se explica que el City no ha cumplido la regulación UEFA en lo que se refiere a fair play financiero ni la de la Premier en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Las acusaciones, que se refieren al periodo entre 2009 y 2018, y el abanico de sanciones es amplio, puede ir desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la competición.
En la Liga, después de las victorias del Barcelona y la derrota del Real Madrid, el Barcelona le saca 8 puntos al conjunto blanco. Estamos pendientes de las lesiones de Busquets, que tiene un esguince en el tobillo izquierdo y va a estar 2 semanas de baja, y Courtois, el portero del Real Madrid, que no pudo jugar el partido contra el Mallorca, tiene un problema en el aductor a la espera de confirmación, es baja para el Mundial de Clubes. Y acaba de emitir un comunicado el Mallorca en el que se posiciona en contra de los insultos y busca al responsable de los gritos racistas contra Vinicius. Es la 5ª denuncia de la Liga por insultos racistas al brasileño.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda, avui dilluns, 6 de febrer, hores d'ara. Ulla, que estem a 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui les mínimes doncs han estat sota zero a la major part del territori, però molt més superiors que les de la setmana passada, però amb excepcions, per exemple, Sort, ha tingut una temperatura mínima de 4 graus i mig positius. A altres llocs han quedat entre 0, menys 1 o menys 2. Però que això sembla que tornarà a canviar. Ja avui mateix, al vespre o de cara a demà. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, que ens explicarà què és el que hem d'esperar a curt i mig termini. Però abans, el Moisés Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, ens diu... Doncs escolta, quina és la previsió per avui? Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals d'ennuvolats al cel, sense descartar algunes precipitacions, sobretot a zones del terç sud de la província i també al vessant nord del Pirineu, amb la cota de neu que estarà al Pirineu sobre uns 600 o 800 metres. Si parlem de les temperatures, pujaran a zones del sud i baixaran al Pirineu amb màximes de 14 graus a Lleida, de 13 a Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 12 graus a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a quedar vent de la component est. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem un dia de cels ennuvolats o coberts amb precipitacions a partir del matí, amb la cota de neu sobre uns 600 o 800 metres i amb unes temperatures que demà baixaran en general, amb màximes de 9 graus a Lleida, de 10 a Tàrrega, d'11 a Balaguer. La màxima es quedarà sobre els 9 graus a la Seu d'Urgell i sobre els 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Revisem la darrera hora amb titulars.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ha començat ja l'any Vallverdú. De fet, va arrencar aquest cap de setmana, ahir diumenge, a l'Auditori Municipal Enric Granados, amb el repte de donar a conèixer l'autor en totes les dimensions i gèneres literaris. Va ser un acte institucional d'obertura d'aquesta commemoració del centenari de l'escriptor, i a banda d'aquest acte inaugural del diumenge, al juliol la Generalitat acollirà l'acte central de l'any, coincidint amb el mes en què l'escriptor farà els 100 anys, i la cloenda se celebrarà al desembre a Balaguer, ciutat on resideix actualment Josep Vallverdú. I la 16a edició del MUD, del Músiques Disperses, festival pioner de neofolk a l'estat espanyol, comptarà en l'edició d'enguany amb artistes com Bayuca, Enredades, Cúmbia, Boruca, Bau Vallvé, Les Carambas i Escom Bohemio. El certament tindrà lloc a diversos escenaris de Lleida entre el 23 i el 25 de març. El concert inaugural es farà al Teatre de la Llotja, amb un aforament de fins a 1.000 persones, trencant així amb la dinàmica habitual del certament de fer propostes en espais més reduïts. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha recordat que la Paeria va decidir fer-se càrrec del festival i que el consideren com un aparador de noves músiques amb caràcter propi. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que ja ens posem rumb cap a 2:15, és dilluns, parlem dels bocins d'història. Avui hi ha un bocí d'història, perquè ja me l'ha avançat el Joan Ramon González, maco, que l'estem vivint en directe, o sigui, que l'estem vivint i, a més, amb la persona. Ara t'ho expliquem, però deixa'm que et presenti el Joan Ramon González primer. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, què tal, Ricard? Sí. Deies molt bé i te lo deixo que la presentes tu el tema, si més. Venga.
No, presenta'l tu, però després jo diré per què crec que és especial això, aquest bocí d'història. De què parlem avui?
A veure, jo penso que avui, sobretot per el que va passar ahir a l'auditori Enric Granados, va ser un matí d'aquells especialment bonic per Lleida, per la societat de Lleida, per tot Catalunya i per la gent que s'estima la cultura en general, que és l'inici de l'any Josep Vallverdú. Estem acostumats darrerament a fer anys de centenaris de les coses i gens que fan 100 anys. L'any passat a Lleida es van trobar una mica traïts perquè el Guillem Viladot va ser un centenari que van fer en clau local, tot i amb això es van fer muntar activitats, perquè oficialment no es va aprovar. Aquest any tenim a nivell lleidatà el del Joan Oró, que amb el seu nebot, que és el president de la Fundació, doncs també tindrem ocasió de parlar-ne. Però, malauradament, tots aquests centenaris normalment són de persones que ja no estan entre nosaltres, deixa la seva obra i el seu record. El d'ahir era especial perquè era una persona molt estimada, que és ni més ni menys que Josep Vallverdú i Aixalà, el qual no solament és estimat, sinó que, a més, va ser present a l'acte, present en plena activitat i seny de cap. Per tant, això és un goig, una autèntica, diríem, singularitat, que la persona que se li fa el reconeixement estigui en plenitud de facultats. I com ell va dir molt bé en el seu discurs, doncs, mentre la memòria no se perdi, que també es pot perdre, pues, això és el gran què.
És un gran què, és un drama perdre la memòria, perquè al final, evidentment, si estàs ben acompanyat de salut física, corporal, que les coses funcionin, al final som memòria, Joan Ramon. És a dir, si perdem la memòria, pels demés, potser, pels demés ens veuen físicament, però per nosaltres és que som memòria. És això, experiència i memòria.
Sí, no, penso que una persona amb Alzheimer, el drama que té és aquesta, que físicament està bé, però clar, no és persona ella, amb tot el carinyo el que queda s'ha perdut.
Clar.
Clar, és el drama, inclús a la contra, d'aquella persona que té el cos que no li funciona, però que el cap està en plenitud.
Sí, escolta, tot, sí, totes les seves històries. Vull dir, la qüestió és que funcioni sí. Tot bé, sisplau, toquem fusta.
Això és el que seria, però...
No, totalment. Per això deia que avui parlem d'un bocí d'història que el podem viure... 100 anys és, escolta, és un segle, eh? Es diu ràpid, però és una, ja és una quantitat de temps a la velocitat que estem vivint avui en dia, doncs per veure molts canvis, i per això deia que és interessant que l'estiguem puguem viure aquest bocí d'història, que segurament d'aquí 20 o 30 anys en parlarem, però que nosaltres l'hem pogut viure. L'any 1900... Clar, això que té de la velocitat, Joan Ramon, l'any 1923, perquè clar, ara així dient-ho, quan parles d'un segle, doncs, bueno, és un segle, però quan parles de 100 anys, com que cau molt lluny l'any 1923, eh? Era tot molt diferent.
Per descomptat, i és una mica aquesta referència que farem. Abans, si un cas breument, perquè ja se comentarà i molt la importància que té el Josep Vallverdú per la nostra terra, perquè ell va néixer a Lleida i ja de petit, per qüestions de la guerra, va tenir de marxar al Puiggròs, després va estar a Sant Martí de Maldà, després ja, per circumstàncies personals, doncs va estar en diferents instituts, va viure també a l'Espluga de Francolí, per qüestions familiars, actualment està a Balaguer, és una persona que ha viatjat, però normalment sempre l'ha fet per Ponent. Probablement un dels seus llibres més emblemàtics és el que va fer a Catalunya Visió, en la qual des de Ponent es va fer un recorregut per Catalunya, per sobretot per la Catalunya de Ponent, amb el fotògraf el Ton Cirera, i és un dels de referència d'aquests llibres de viatges. També hem de recordar que ahir, malauradament, mentre se produïa aquest acte magnífic a Lleida, moria José María Espinàs,
sí,
que
és veritat.
Un altre literat important, que té 95 anys, i aquest sí que no se li ha pogut fer aquest reconeixement del 100, i que, entre altres llibres, té un magnífic llibre, Viatge al Pirineu de Lleida, que el viatge lo va compartir amb el Camilo José Cela, i que ens parla això d'un Pirineu dels anys 60, com el que va fer també en Vallverdú, amb aquelles fotos per anar-hi del Cidre tan diferents. No? Però Vallverdú, jo penso que, a part de ser... És que, a més, si mires, per exemple, la Wikipedia, diu que és un narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista català. És a dir, tot això. Sí. És a dir, que és una persona que domina les lletres en tots els sentits. Evidentment, s'ha fet un forat en el que és la literatura infantil, i per això probablement el personatge aquell del gosset, el Rovelló, és probablement per la gent adulta no és tan conegut, però que Balaguer a la plaça té un petit monument dedicat a aquest gosset tan simpàtic. No? Jo destacaria d'en Vallverdú, que ha fet sobretot l'assaig, i per això hi ha el Premi d'Assaig Vallverdú. En aquest assaig, en aquesta obra gran que té, va posar el cognom a la terra nostra, que és Ponent. El responsable de que se digui Ponent a el que és l'Occident de Catalunya seria una mica ell, en llibres com Les poses de Ponent, i tot això de les terres de Ponent, d'alguna manera, és una creació seva. Evidentment, tothom sabem que està al Ponent de Catalunya, però sí, el que li va donar caire de personalitat va ser ell. Tot i que a vegades, en algun moment, potser ja només van dir que potser no ho van encertar plenament, no? Però d'alguna manera penso que se l'ha de reconèixer que des de Ponent fiqués Ponent en plenitud dintre del que són les lletres catalanes. I dit això, i desitjant que sigui un any esplendorós per ell i per tots i de recordança contínua de tota aquesta magnífica obra, penso que aquest exercici de memòria, que a vegades lo podem fer, de dir què passava fa 7 anys, doncs quan va néixer Vallverdú, i també quan va néixer Joan Oró, doncs què passava al món? Doncs passaven coses tan singulars com aquestes. És a dir, que a vegades el que he dit sembla que està tot molt lluny, però en el fons no està tan lluny, no? Per descomptar. Per exemple, probablement una de les coses més destacades, jo diria que és que està en Europa triomfant el feixisme. Feia un any que s'havia produït la marxa sobre Roma de Mussolini, en la qual tot va fer com una mena de cop d'estat a la Pacífica, tota una manifestació de gent feixista que van anar sobre Roma i que van obligar a Víctor Manuel, el rei d'Itàlia, a acceptar-lo com a primer ministre, i a partir d'aquí ja se va començar a desenvolupar el feixisme italià, que és el primer que se desenvoluparà en Europa de manera clara i destacada. Curiosament, Hitler, aquell mateix any, va voler, el 23, vull dir, un any després, és a dir, ara estaríem en el centenari, va voler també fer un cop d'estat imitant el que va fer Mussolini, i en una cerveseria de Múnich va fer tot un complot i va aconseguir sortir al carrer uns quants del partit que llavors estava molt a les beceroles, el partit nazi. Allí va fracassar, Alemanya va fracassar i va acabar amb Hitler a la presó. El que passa és que, tot i que són les democràcies, també a vegades no intenten ser castigadores d'aquells que van contra els seus propis interessos, doncs l'estat de la presó va ser relativament curta, però a Hitler li va servir per dues coses. Per reflexionar sobre el seu projecte polític i escriure la seva obra de capçalera, que és el Mein Kampf, sí. El meu camí. Gràcies a aquest temps de reclusió va poder escriure aquest llibre, el qual va servir quan va sortir de la presó per donar a conèixer més clarament aquesta ideologia nazi i que li va portar 10 anys després, el 1933, legalment, democràticament, a ser el president de la República Alemanya i després ja automàticament com a president ja fer el cop d'estat des de dalt i carregar-se totes les institucions parlamentàries i ja començar el dictadura feixista. I a Espanya què passa? Doncs tenim el tercer bloc, que a vegades ens oblidem, de feixisme, que és que al setembre Miguel Primo de Rivera va fer un cop d'estat, en aquest cas també sense gaires moviments, simplement va ser un cop d'estat a la vella usança de tipus militar i se va produir amb el beneplàcit del rei Alfons XIII, cosa que això tindrà conseqüències per ell totals perquè provocarà que quan acabi aquest cop d'estat doncs el rei tingui d'exiliar-se perquè evidentment no va ser una postura popular. Clar. Evidentment el país estava amb molt conflicte social de tipus també sobretot de moltes vagues, crisis econòmiques de tot tipus, tot i que la Primera Guerra Mundial, ja que Espanya no havia estat en ella, havia servit perquè la economia espanyola hagués tingut una estabilitat tirant cap endavant important. Però no de sempre, els que van fer els diners van ser uns pocs i la majoria de la població no li va arribar a aquest benefici que va viure la classe més privilegiada, dels quals estaven, per exemple, doncs, també molts industrials catalans. Primo de Rivera va donar aquest cop d'estat i s'implanta la dictadura de Primo de Rivera, que no deixa de ser com un preludi del que seria després de la República, després de la Guerra Civil, la dictadura de Franco. La de Primo de Rivera va ser més curta perquè va durar 6 anyets, després ja va començar una mica, a 1930, una mica a canviar-se quan va morir el, bueno, com va canviar-se el dictador, el Berenguer, després va venir de la República, però amb la guerra, i després en Franco, i Franco sí que ja sabem que d'alguna manera potser estem vivint aquestes conseqüències. La de Primo de Rivera és curiós perquè també a nivell de Catalunya doncs, ja va ser el primer que comença clarament a pràcticament a prohibir el català, a fer altres accions, ara que es va fer aquesta manifestació com va vindre el Macron a Barcelona, aquelles quatre columnes que hi ha a sota del Palacio, que en aquells moments no hi era, Prat de la Riba va fer aquelles quatre columnes per simbolitzar les quatre barres catalanes i Primo de Rivera l'any 1928 es van derrocar i ara s'han recuperat. Per tant, aquesta idea d'aquest feixisme en contra dels nacionalismes i demés és quan d'alguna manera comença a agafar força en tres estats europeus, que és Espanya, Alemanya i Itàlia. Això seria una mica el que es viuria. A l'Occident d'Europa, perdó, a l'Occident, a l'Orient d'Europa, se produeix, i ara que també tenim la mala notícia del terratrèmol que ha hagut a Turquia, ahir també, precisament s'intenta ficar ordre a les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, en les quals definitivament l'imperi turc, l'imperi otoman, ja ha desaparegut, com és el perdedor, els seus territoris els agafen doncs, alguns dels països més propers, com podria ser Bulgària, però sobretot Grècia, que és la que està estimada i protegida pels països guanyadors, perquè va ser un país aliat a la Primera Guerra Mundial. Grècia, no hem de perdre de vista que fins a 1830 estava dintre de l'imperi otomà des del segle XVI, quan va ser conquerida Turquia, Turquia, Grècia també, per part de l'imperi turc en els seus moments, i és el primer dels països europeus que aconsegueix aquesta independència a 1830 i cada vegada va fer una expansió aconseguint més territoris. Acabada aquesta Primera Guerra Mundial, intentarà fins i tot obtenir Constantinople, un altre cop, que sigui per Grècia, i al mateix temps, a l'altre costat, el que seria l'actual Turquia, el que és la península d'Anatòlia, tenir bàsicament la costa, que si algú va fer turisme, doncs està ple de ciutats gregues meravelloses, que després tenen la romanització com poden ser doncs, Efes, Esmirna, en fi, és aquesta expansió grega que d'alguna manera sembla que s'havia pogut consolidar, si no res de ser perquè a la República Turca apareix una resistència important, hi ha una guerra grego-turca que l'acaben finalment guanyant els turcs, i per això s'aconsegueix una mica l'estatu quo aquest en el que ara estem, és a dir, que Turquia té tota la península d'Anatòlia i manté el territori a l'altre costat dels Dardanels i del Bòsfor, que és la part de Constantinople. Per tant, aquest panorama...
Déu-n'hi-do, quin panorama hi havia fa 100 anys. A més, s'estava cuinant el que després va passar, final dels anys 30.
Que moltes coses d'aquestes, i com veiem sempre, en aquella part oriental, pues, bueno, de fet, després de la Primera Guerra Mundial també va haver el repartiment de lo que seria Jordània i l'actual Palestina, llavors Israel encara no es parlava de l'Estat, i lo que seria també Síria entre Anglaterra i França, d'alguna manera aquí fins i tot aquell possible país àrab que s'havia pogut fer en aquell territori, en el qual una persona, un personatge mític com era l'Ones d'Aràbia es va trobar traït i al final va deixar que els anglès fessin el que volguessin, i per això, d'alguna manera, pues, queda al sud el que seria, bueno, els territoris sota protectorat francès o colònia francesa i colònia anglesa. D'alguna manera, això sí que és la base de tota la història que després de la Segona Guerra Mundial originarà quan ja se descolonitzi aquests territoris, és el conflicte que tenim actualment amb la instal·lació de l'Estat d'Israel. Per tant, tot aquell problema que tenim actualment encara, 100 anys després, a l'Orient Mitjà, com has dit molt bé, se cou en aquells moments quan s'ha tancat aquell tema. No? Per tant, en aquest sentit, podem veure que les coses no estaven avorrides. Potser a nivell més així atractiu, encara que agafi més lluny, el Nepal, que era un país que també estava sobretot britànic, aconsegueix la independència l'any 1923. Bé, comença a haver aquesta descolonització en aquest sentit. No? Uh-huh. Podríem comentar, doncs, per exemple, que a Espanya se fa el primer vol de l'autogir per Juan de la Cierva, el que seria el prototipus de l'helicòpter actual. Actualment els helicòpters els tenim super integrats, inclús els drons, no deixin de ser com petits helicòpters, aquell sistema que tenen d'ascensió vertical. Doncs l'invent és de l'any 1923, per tant fa 100 anys que s'ha desenvolupat aquesta tecnologia de desplegament vertical, i això tampoc no deixa de ser en aquest sentit també curiós. No? Podríem anar repassant, evidentment, hi ha moltes activitats que passen en aquests temps, per exemple, en Espanya rebran al febrer els presoners que s'havien quedat de la batalla del Marroc, del desastre anual de l'any 1921, que se les havien quedat a Abdelkrim, finalment els deixa i els torna a Espanya, amb la qual d'alguna manera també això ajudarà a que hi hagi protestes antimilitars, i per això també se provocarà una mica la pròpia revolta dels militars que com he dit abans. No? En general, podríem seguir activitats d'aquest tipus. Tindrem un programa especial, però recordarem que el mes de febrer del 23 és quan se troba formalment l'obertura de la tomba de Tutankamon, i se troba tot el seu contingut, perquè fins ara s'havia trobat la tomba, però encara no estava oberta.
Això en quin any? En quin any dius?
El 22 és quan troba Carter la tomba.
La tomba, i el 23 la obren.
Obre, perquè espere que vingui Lord Carnarvon a uns forats. Això ja ho explicaré, ja dedicaré bon programa, perquè penso que és interessant per tot el que implica en aquest sentit. Per tant, aquest any del 1923 serà un revulsiu fonamental per el que és la història de l'arqueologia. No? Precisament, al mes de març, ara que ha hagut un terratrèmol aquest de Turquia,
sí,
de 7 i escaig, no me'n recordo...
7.8, 7.8.
Doncs mira, 7.3 va haver un el 24 de març a Xiguan, a la Xina. Per tant, fa 100 anys també la Terra estava igual d'inquieta que ara. I en aquells moments va haver es van comptabilitzar 4.800 morts en aquell terratrèmol de xinès. Avui sembla que ha estat una mica més... No tant, però Déu-n'hi-do també...
No, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí.
També va haver l'altre terratrèmol, aquest de 8.2 a la península de Kamchatka, això ja és a l'est d'Europa, però ahir, com era una zona molt poc habitada, van morir 36 persones, però el terratrèmol va ser molt, molt, molt important.
Bueno, és curiós perquè estem parlant de fa 100 anys, mira, aquesta similitud és curiosa, realment, però fixeu-vos la de coses diferents que estaven passant, o sigui, des de la vessant política, que és amb la que hem començat, o els canvis polítics que havia a uns quants països principals d'Europa, el tema aquest de la tomba i tot això. Per què estem parlant de fa 100 anys? Doncs per...
És la 1:30, les 12:30 en Canàries.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues eleva ya casi 1.500 el número de víctimas mortales, de fallecidos, y más de 6.500 los heridos que deja el terremoto de magnitud 7,8 grados que ha tenido lugar esta madrugada en el sur de Turquía y que ha afectado también considerablemente al norte de Siria. No han pasado ni 12 horas de ese fuerte seísmo y se han contabilizado ya más de 50 réplicas, algunas prácticamente de la misma intensidad que el terremoto. Mientras, pues, se está buscando entre los escombros a posibles supervivientes, el seísmo se ha llegado a sentir hasta en Groenlandia. En Mediodía acabamos de contar con el testimonio de Bahat Atsrie. Él es psicólogo en el Colegio de los Maristas en Alepo, en Siria, una ciudad situada a 30 kilómetros del epicentro del seísmo.
Hemos encontrado bastantes edificios que han caído porque o bien de mala construcción o edificios que se han afectado por la guerra y estaban así a punto de caer, pues ahora con el terremoto han caído encima de las familias que les habitaban.
Y tras varios amagos, finalmente el Partido Socialista ha registrado en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, de la que mañana se cumplen 4 meses desde que entrara en vigor. Y lo ha presentado, esta reforma la ha presentado en solitario una vez que las negociaciones con Unidas Podemos, impulsora de la norma, no han llegado a buen puerto. En esta tesitura, el portavoz socialista en el Congreso no ocultaba que buscaran entre sus socios del bloque de investidura la aprobación a la reforma.
La única conversación del Grupo Socialista, del Partido Socialista, ha sido con los socios, con ningún otro grupo más, porque nuestra intención era llegar a un acuerdo con los socios de gobierno. Ahora hablaremos con el bloque de la investidura, con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar.
Pues es lo que decía Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso. Recordamos que esta norma hasta el momento ha permitido que 400 agresores sexuales de toda España se hayan visto beneficiados por la aplicación de esta ley. En nuestra web, en cope.es, está disponible el mapa interactivo del impacto que ha tenido esta ley en cada comunidad autónoma. Y en Ucrania, a punto de cumplirse un año del inicio de la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky baraja la destitución de su actual ministro de Defensa. Entre tanto, la Unión Europea espera que el presidente ucraniano acuda presencialmente a Bruselas a la cumbre que los 27 van a mantener el próximo jueves. Sería su segunda salida del país tras el viaje realizado a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y la tasa de paro de jóvenes sin estudios, es decir, los chicos que abandonan las aulas una vez terminan la ESO, que es la parte obligatoria, duplica a la de universitarios en nuestro país. Un dato que muestra la importancia de que nuestros jóvenes terminen sus estudios. En 2022, el año pasado, el abandono escolar aumentó por primera vez en 14 años. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El perfil es el de un joven que abandona sus estudios de forma temprana. Se suele tratar generalmente de un varón, de familia con recursos bajos o de origen inmigrante. Aunque cada vez hay más abandono escolar también entre las mujeres, Ana.
Sí, Pilar, un joven abandona los estudios por varios motivos. Primero, cero motivación por el mal funcionamiento educativo. Segundo, las empresas que contratan a perfiles de baja cualificación les sale más barato. Y tercero, la crisis económica que lleva a las familias a sacarles de las aulas para traer un sueldo más a casa. Y cuando sucede esta situación, digamos, ¿no?, pues suelen ser ellas las mujeres las que tienen que abandonar las aulas. Nacho Sequeira es portavoz de la Fundación ESIT.
Cuando había más crisis, hacía que se mantuvieran los jóvenes en las aulas. Pero a la que algunos sectores, después de la pandemia, repuntan y contratan a gente con baja cualificación, pues la evidencia es que hay jóvenes que prefieren salir del aula e irse a trabajar.
Y hemos hablado también con Sebastián. A los 17 años, una vez terminada la ESO, dejó los estudios para ponerse a trabajar. Ahora tiene 27. En este tiempo ha trabajado en todo, pero siempre dice que con contratos temporales. Se ha cansado de no tener una estabilidad.
Estaba contento en su día, pero luego vas viendo la realidad y poco a poco te das cuenta de que no valía para nada eso. Fue un no parar, ¿eh? Es que estaba trabajando en todos los sitios, trabajos temporales. Llegó el día que me cansé y ya luego pues me conseguí especificar algo más que me gustara, que eran los coches.
Trabajos temporales con los que ganaba 800 euros por 40 horas semanales. Para un chico de 17 años que vive en casa de sus padres puede parecer mucho, pero con el tiempo te das cuenta que eso no es suficiente. Sebastián querría volver atrás.
Tirar la máquina para atrás. Todo lo que tuviera ahora lo podría haber tenido hace 10 años. Que nunca es tarde y que nunca dejen de estudiar, la verdad. Y si lo han hecho, pues que intenten retomar las metas otra vez.
A día de hoy, Pilar, en España, el 13,9% de los estudiantes no continúan con esos estudios más allá de la educación secundaria obligatoria. ¿Qué podemos hacer para reducir esos números? Nacho Sequeira, de la Fundación ESID, nos da algunas claves.
Trabajar una buena orientación es clave, que sientan una motivación y descubran un poco cuál puede ser su pasión a nivel de estudios, que acerquemos mucho más esa formación postobligatoria a la realidad del mercado laboral, modelos en los que se pueda alternar formación en el aula y formación en la empresa y que esta esté remunerada.
Y por último, vamos a fijarnos en la tasa de paro de los jóvenes. Los que solamente tienen estudios obligatorios es del 37,5% y la de quienes pasan por la universidad es del 16,1%. Entre los primeros y los segundos hay casi el doble de diferencia. Gracias, Ana.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te voy a llevar a esta hora de la tarde, a la 1:36, a una ciudad de 17.000 habitantes a los pies de los Pirineos, Barbastro, la tercera más poblada de Huesca y sede de la Catedral de Santa María de la Asunción. Allí están comenzando hoy una semana importante, porque a partir del jueves acogen el 8º Congreso Nacional de Cofradías, una cita ilusionante, sin duda, para los cofrades de la ciudad.
Cualquier cosa que se celebra en nuestra ciudad, nosotros allá que vamos. No solo tenemos ese sentimiento de orgullo de decir voy a ir y voy a participar, sino que entre todos ponemos nuestro granito de arena para cualquier cosa que se celebre. Pues aparte de que está todo empapelado, tú vas a los bares, hablas con cualquiera. Oye, el fin de semana que viene, que es el congreso, pues vamos a ir.
Es Andrea, una joven cofrade de Barbastro. Tiene 26 años y no ha faltado ni una sola vez a la Semana Santa de su ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016. Andrea pertenece, desde que nació, a la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y de Nuestra Madre Dolorosa, por tradición familiar. Su abuelo Juan se vinculó a la hermandad cuando llegó a Barbastro hace 40 años y su madre Minerva fue una de las primeras mujeres en llevar la imagen de la Virgen Dolorosa.
Es una parte fundamental de nuestra historia como ciudad y también es una parte fundamental del ADN de los barbastrenses. La tradición perdura y también el fervor. También de mucho turista extranjero, nuestra cercanía a Francia hace que también pues, sea una cita ineludible para muchos de ellos.
El Congreso contará con ponencias y mesas redondas en las que se tratará la importancia de la religión en nuestra sociedad y en nuestra cultura, tanto actualmente como a lo largo de la historia. Pues te voy a presentar ahora a uno de los ponentes de este congreso, se llama José Antonio Hernández y es imaginero, es decir, un artista que se dedica a hacer imágenes religiosas, por ejemplo, para pasos de Semana Santa. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, José Antonio, llevas trabajando toda la vida como imaginero desde los 16 años. Eres de Murcia, pero tienes obras repartidas por todo el mundo, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Yo diría que casi por todo el mundo, porque hay en Europa, en África y en América.
¿De cuál de todas las obras que has realizado a lo largo de toda tu vida profesional te sientes más orgulloso? ¿O cuál es la que más tiempo y te costó más hacer?
Bueno, hay una obra fundamental en mi currículum, que es un descendimiento de la cruz que es una obra que en todos los escultores pues es una obra importante porque es una composición de figuras. Entonces, en mi caso no ha sido menos, es según los entendidos es mi obra maestra, no es que lo diga yo, es que lo dicen los demás. Aunque hay también obras que no siendo esta, pues también son obras de bastante importancia. De hecho, en Aragón, concretamente en Zaragoza, pues tengo La flagelación de Cristo, que no es una obra tampoco como para despreciar, ni muchísimo menos.
En el Congreso de Cofradías, usted, bueno, vas a participar el sábado en una mesa sobre arte en la Semana Santa. ¿Cuál, sí. ¿Cuál es la importancia de la escultura religiosa en la Semana Santa española? ¿Son las imágenes una de las claves de nuestra tradición?
Pues yo diría que sí, que son las primeras, porque realmente una Semana Santa es una son procesiones, y las procesiones son procesionar esculturas religiosas que al fin y al cabo antes pues servían casi como de catequesis a un pueblo que era bastante analfabeto y que mediante las escenas y las imágenes se instruía en el mundo de la fe.
Hemos hablado también, José Antonio, de cofradías. No te he preguntado si eres cofrade.
Pues soy cofrade de honor de muchísimos sitios, pero no puedo ejercer en ninguno, porque realmente estoy siempre supeditado a ir por compromisos a un sitio o a otro, y ha llegado veces en que he sido invitado en el mismo día para dos o tres o cuatro sitios y siempre he tenido que elegir.
¿Y qué significa ser cofrade para un imaginero?
Pues ser cofrade para un imaginero es un poco ahondar más en este mundo de la Semana Santa y ver las cosas no solamente desde el punto de vista de oficio artístico en este caso, sino desde el punto de vista sentimental, que es el que pulula por dentro de las cofradías.
Pues José Antonio Hernández, imaginero, gracias por contarnos cómo es este trabajo y estamos pendientes de esa ponencia en Barbastro, en ese octavo Congreso Nacional de Cofradías que comienza este jueves. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Y otro caso de cofrade es el de Jesús Gracia. Él pertenece a la cofradía del Descendimiento de Barbastro, fundada en los años 80 del siglo XX. Ellos tienen, por cierto, dos pasos, el Descendimiento y la Piedad, con 24 y 18 portantes respectivamente. Jesús ha sido elegido como presidente del comité organizador de este congreso, el evento religioso más importante que ha tenido Barbastro desde 2010.
Ya teníamos una experiencia anterior que fue organizar el Encuentro Nacional de Cofradías. Se celebran de forma anual, pues en una gran ciudad estos acontecimientos se diluyen algo más, en una ciudad pequeña pues indudablemente adquieren más protagonismo.
Pues van a ser en total 3 días de ponencias en los que participarán representantes del mundo cofrade de toda España y que tendrá como momento culmen la procesión del sábado por la noche en la que saldrá a las calles de forma extraordinaria el Santo Encuentro que realiza su penitencia en los miércoles santos en Semana Santa. 1:42 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa Francisco en el final de su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, me ha resultado especialmente sugestivo el discurso del Papa Francisco a los obispos de Sudán del Sur, en el que ha evocado la imagen de Moisés como figura del pastor. En un primer momento Moisés trató de responder a la necesidad de su pueblo esclavizado por los egipcios con sus propias fuerzas, como si él fuera el centro. En el exilio pudo entender que la salvación de su pueblo solo podía ser obra de Dios y que él debía ser un instrumento dócil en sus manos. Los pastores de la Iglesia hoy también necesitan entender que no son los jefes de una tribu ni los dueños del pueblo, que la Iglesia no es una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios. Moisés dejó atrás su presunción y se dejó modelar por Dios. Aceptó el camino que él le proponía, aunque más de una vez no lo entendió a la primera. Ese camino pasaba por estar en medio de los sufrimientos del pueblo, en medio de sus esperanzas y rebeldías. Nuestro primer deber, ha recordado Francisco, no es una iglesia perfectamente organizada, sino una iglesia que en nombre de Cristo está en medio de la vida dolorosa del pueblo. Moisés levantó su bastón muchas veces para señalar el camino y en no pocas ocasiones se encontró con la reticencia y el extravío de su gente, pero no se cansó de interceder por ellos ante Dios, siempre a la escucha de su Señor y siempre en medio de un pueblo muchas veces cerril y desagradecido, al que continuamente era llamado a volver con misericordia, la misma que Dios había tenido con él. Moisés llega a luchar con Dios, dice el Papa, para atraer su compasión, para sostener las luchas del pueblo, para atraer el perdón sobre sus pecados. Es verdad que en África este discurso tiene una resonancia inmediata, pero me parece igualmente significativo para la Iglesia que camina en nuestra Europa secularizada.
En las últimas horas ha comentado mucho lo que cobra un restaurante de Pedraza en Segovia por un vaso de agua del grifo. Bueno, pues agárrate, porque cobra 4,5 euros del grifo, no una botella de agua, ¿eh? En el restaurante dicen que el agua realmente es gratis, como marca la ley, pero sin embargo, ellos lo que hacen es cobrarte esta cantidad, yo la señalo de nuevo, 4,5 euros por servirte ese agua, es decir, por el trabajo que conlleva llevar ese vaso de agua desde que lo cogen en el grifo hasta tu mesa. En fin, que ya hay una asociación de consumidores que les ha denunciado porque, lógicamente, esto no se sostiene. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. ¿Qué es lo más llamativo que te han cobrado en un restaurante? ¿Qué es eso que te encontraste por sorpresa en tu factura y dijiste, pero te llevaste las manos a la cabeza y dijiste, pero madre mía, esto cómo me han metido este palo por este concepto, ¿no? ¿Has llegado a poner alguna vez una reclamación por este asunto? Pues como siempre queremos escucharte y queremos que nos mandéis vuestras notas de voz. Por ejemplo, Anika, desde Zaragoza, nos ha mandado esta nota de voz y nos cuenta su experiencia.
Cuando la Expo de Zaragoza, pues fuimos al restaurante de España y nos cobraron 70 euros por cápita del menú. Me encantó, gambas de Huelva, los solomillos de tal, pero 70 euros del ala que soltamos.
Y vamos a conocer ahora qué fue lo más caro que llegó a pagar Santiago, un oyente de Madrid, por una comida en un restaurante, esta vez en Galicia.
Pues en Galicia, nos pegaron un viaje por una cigala, siquiera de estas enorme, y un poco de rodaballo, y era un rodaballo que era enorme, igual pesaba 10 kilos, pero claro, te traen un trocito y nos pegaron 300 euros sin postre y sin ningún vino excesivamente caro.
300 euros, ¿eh? Imagínate, cuando pides la factura, te viene el ticket y ves esos 300 euros cómo te quedas. Vamos con una última oyente, Isabel, que nos ha dejado su nota de voz desde Málaga. Nos cuenta su peor experiencia en un bar por culpa, pues de esto, de un abuso.
Pues lo más caro que me han cobrado en un restaurante y que yo no esperaba es el servicio. Una vez me cobraron 30 y pico de euros por servirme, a mí y a mi marido. Nos quedamos mirándolo diciendo, ¿esto qué es? La verdad que se pasaron.
Bueno, pues son las experiencias que nos han dejado nuestros oyentes a través de esas notas de voz que nos han mandado en el WhatsApp de Mediodía Cope. Te recuerdo nuestro teléfono 637-230000, 637-230000, y te recuerdo también cuál es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es lo más llamativo que te han cobrado en un restaurante? ¿Qué es eso que te encontraste por sorpresa en tu factura? ¿Has llegado a poner una reclamación por este asunto? Pues como siempre queremos escucharte. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos mundos distintos.
¡Vamos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Vámonos.
Bandidas.
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde.
¿Qué?
En 13.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos
Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tras 5 meses desplazados, los puestos del rastro que normalmente ocupaban la plaza de General Vara de Rey volverán el próximo fin de semana a esta ubicación. Sin embargo, los comerciantes se han encontrado con un problema con el que no contaban, y es que tras las obras de remodelación de la plaza se han plantado 8 árboles que antes no estaban y que hacen imposible que muchos de ellos puedan recuperar la ubicación original que tenían. El ayuntamiento les ha dado 3 opciones para subsanar este hecho, pero ninguna les convence, como nos ha confirmado a COPE Maika Torralbo, que es portavoz de la asociación elrastro.es.
El concejal se comprometió a que en diciembre, a finales de diciembre, las obras serían finalizadas y volverían a la zona habitual suya, a sus puestos habituales. Aparte de no cumplir con esto, habíamos solicitado múltiples veces los planos de cómo iban a quedar los puestos en la plaza, que se respetara, que volvieran a su ubicación habitual. Pero esto, a la hora de la verdad, no ha ocurrido.
Acaba de terminar una nueva reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y los comerciantes, donde se les ha comunicado una cuarta propuesta. Veremos si hay acuerdo. En cuanto lo sepamos, te lo vamos a contar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A42 a su paso por Parla debido a las obras de mejora de la calzada y también en la A5 a la altura de Campamento. Al margen de esto pueden encontrar algo de retenciones y circulan por la M50 en Móstoles sentido A5, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en estos tramos y días.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay preocupación, lo sabes bien, por las subidas de tipos de interés entre los futuros compradores de viviendas, pero a raíz también de estas subidas están surgiendo soluciones atractivas como las que aplica la inmobiliaria Priconsa. Y es que Priconsa ofrece a sus nuevos clientes pagar el Euribor que exceda del 2% los 2 primeros años de su hipoteca para determinadas promociones. Vamos a hablar con Nuria Serranos, ella es la directora comercial de Priconsa. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti. ¿Por qué Priconsa hace esta oferta, Nuria?
Bueno, Priconsa lleva 57 años en el sector y al final, cubrimos el 360 de atención al cliente, desde que compramos el suelo hasta que escrituramos las viviendas. Eso lo que nos permite es estar en contacto con el cliente en todo momento y en estos momentos en los que la situación económica está como está, el cliente lo que nos demanda es dar un paso más allá. A partir de ahí, con esa escucha activa que hacemos en todos nuestros puntos de venta y en todas las promociones, lo que nos hemos comprometido con nuestros clientes es a una compensación, como bien has explicado, una compensación de las cuotas de amortización del préstamo que pague el cliente durante los 24 primeros meses, 2 años, del exceso de la cuota de amortización que genere la subida de Euribor por encima del 2% anual.
Ajá, pero Nuria, es solo en algunas las promociones, ¿no? ¿Por qué en esas?
Bueno, hemos elegido un número de promociones donde entendíamos que ese cliente realmente demandaba esta ayuda. Es una ayuda que al final estamos proporcionando en aquellas promociones, bueno, tanto en Madrid como en Sevilla, Valladolid, Cáceres, en Cudillero también, que tenemos otra promoción, también lo tenemos en marcha. O sea, que no son pocas, las tenemos en prácticamente todas las delegaciones.
Ajá. Nuria, ¿crees que con estos 2 años de cobertura va a ser suficiente? Tal y como está el panorama.
Bueno, pues el panorama, con todo lo que hemos tenido, una guerra que no nos esperábamos, sí, unas crisis en las cadenas de suministro, la inflación, que la tenemos todos los días encima de la mesa, las hipotecas, que de ahí es de donde surge la idea, pues bueno, entendemos que esta anomalía de tipos de altos dure pues estos 2 años que nosotros proponemos. Luego la inflación debería volver un poquito al objetivo del Banco Central Europeo del 2%, y ahí pues estaría moviéndose un poquito el Euribor.
Uh-huh. Y ya por último, Nuria, ¿qué tal está siendo la respuesta de la gente a esta oferta tan interesante?
Bueno, pues como bien dices, es una oferta muy interesante y los clientes, pues es verdad que la estaban acogiendo francamente bien. Estamos recuperando clientes que estaban pues un poco indecisos a la hora de contratar la vivienda con nosotros. Estamos teniendo y generando un mayor número de visitas en los puntos de venta. En los puntos de venta nuestros asesores comerciales son los que se sientan con el cliente y los que le atienden y los que le explican esta cobertura y adaptan bueno, pues tanto la vivienda como la forma de pago, que es importante en estos casos, y está funcionando francamente bien. De hecho, la pusimos en marcha durante el mes de enero y el mes de febrero la hemos prorrogado precisamente por el interés que está suscitando.
Ajá. Estupendo. Nuria Serranos, directora comercial de Priconsa, muchas gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Naturtierra.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sadiet.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y te contaba hace unos minutos que acababa de terminar la reunión entre los comerciantes del Rastro y el Ayuntamiento para, bueno, a ver si era posible llegar a un entendimiento y buscar una ubicación ya definitiva en la Plaza de General Vara de Rey, que vuelve tras 5 meses por obras. Ramón, ¿sabemos algo de Ramón García Peregrín? ¿Sabemos algo de esa reunión?
¿Qué tal, Mónica? De momento no sabemos mucho porque acaba de terminar hace unos minutos y estamos expectantes, estamos a la espera de que nos cuenten cómo ha ido, si hay fumata blanca y pueden volver esos 174 comerciantes con sus puestos a las ubicaciones originales. Va a ser difícil porque con la reestructuración, con toda la reforma de ese entorno de la Plaza de General Vara de Rey, de la calle Amazonas, que conecta la plaza con la plaza de Cascorro y con Ribera de Curtidores. Ha habido tal reestructuración, han colocado farolas, también parte del arbolado, y entonces unos puestos han desplazado a otros. Es decir, que lo que pretendían los comerciantes de volver a sus ubicaciones originales, donde tienen fidelizada a la clientela, va a ser muy complicado. Ya. Había 3 propuestas que rechazaban y esa cuarta que llegaba esta mañana a la reunión, vamos a ver en qué consiste y si la aceptan o no.
Venga, pues luego lo escuchamos de tu parte, Ramón. Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.